Ubicació pròpia.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses.
Vinga, va, que passeu a un minut de 2:45 de la tarda. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Com anem? Avui comencem amb aquestes bicicletes de Blaumut. El grup català tancarà avui la seva gira de celebració del seu 10 anys a la sala Razmetaz. Ho farà aquest vespre dins l'Empremtes 2024. Recordem, l'any passat es van complir 10 anys de la publicació del Turista, el primer disc de Blaumut, amb grans clàssics com aquest, Pa, Mol i Sal, o el que estem escoltant, que són les bicicletes. Lletres, harmonies, que ens fan recordar, que ens fan sentir, i sobretot... que s'han guanyat un racó intangible a les nostres vides al sentir aquests acords. De moment, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, la sotsdirecció un dia més. Marta Jarque, què tal, Marta?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda als guions Candela Figueres.
Molt bona tarda.
A la producció Ferran Capdevila, l'Uri Francisco a la distància i al món digital, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla. A la vida pràctica i a la interpretació simultània, també Marta Medina. I avui... el món sonor compartit entre... l'hem recuperat, nois.
Oh.
José Matosas.
Home!
I Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Estic aquí amb uns amics, amb el Ramon Miravet, gran cantant, preparant el partit d'aquesta tarda.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que d'aquí res, repassem el que tindrem aquesta tarda de dijous. Repassem, com cada dia, l'altra actualitat amb l'equip de fabricació. Després la Jarque. Avui farà la digestió amb Gabriel Sopeña,
sí.
Jarque.
Mm-hmm.
Doctor en filosofia i lletres.
Ui.
Professor universitari.
També.
Cantant.
Sí.
Compositor.
Mm-hmm.
Aragonès.
Sí.
Que vindrà de concert aquest dissabte al Bernassans.
Tot és correcte.
I farà una repassada de la seva trajectòria amb un recital antològic basat, doncs, en aquests 40 anys de carrera i les més de 500 Candela composicions que ha signat el veterà i reconegut cantautor aragonès.
Ah, què dius? Que és dissabte, això, o diumenge?
Dissabte.
Doncs diumenge encara hi serem, perquè si 500 cançons...
Bueno,
això és una burrada. Quedarà sense veu.
Clar. Un recital que no us podeu perdre i avui la Marta farà aquesta prèvia al concert amb aquesta digestiva. Gabriel Sopeña.
Ell mateix.
Ell mateix.
Encara té veu.
Encara
té veu, sí. I ha marxat a escalfar.
Clar, perquè és que, clar, se l'està reservant, de fet, per dissabte, i jo crec que és tota una aventura entrar avui ja per fer la digestiva, perquè ja l'estarà gastant, eh? Però bé.
Veritat.
Veritat.
Vinga, va, que connectarem amb ell amb aquesta digestiva avui, un dia en què conversarem amb la professora d'Història de l'Educació de Blanquerna, Anna Pagès. Avui, Candela, ens preguntarem com s'educa en democràcia.
En diàleg, sobretot com eduques el diàleg, que és el que estem fent nosaltres cada 2x3 aquí.
Mira, aquesta importància, tu bé ho dius, del diàleg, diferència entre dialogar, parlar... i xatejar, que és un verb que hem inclòs en el nostre diccionari.
Per mi, xatejar està ben lluny de dialogar, perquè pots deixar en visto i s'ha acabat,
i
s'ha acabat el tema.
I es fa un ghosting I au. Doncs no, Anna Pagès no ens farà cap ghosting. Això serà a quarts de quatre. I a les quatre avui, el cacau amb ell. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Amb l'Albert Segura, ell és escalador que ha viatjat per més de 60 països i les ha patit de tots els colors.
Però tots.
Però si us, tots els colors que us pugueu imaginar, doncs tots aquests colors els ha patit l'Albert Segura.
I bastants de foscos. Saps allò quan ho veus negre, sí, i estàs allà al llindar? Doncs això és el que ens explicarà.
Perquè justament d'aquelles experiències ha publicat el llibre 20 vides, on narra les vegades que ha estat a punt de morir. Avui parlarem amb ell a partir de les 4. Un dijous que també tindrem en Jaume Borja, amb les notícies del cor, i una vida de pel·lícula que ens proposa avui l'historiador Jordi Cerdà, amb vides de personatges històrics que ara es poden veure a la gran pantalla, com ara, per exemple, Napoleó. No sé si l'heu vist.
No, però és que me la van criticar molt. Tinc ganes de veure què diu en Jaume, perquè en tenia ganes, soc una apassionada de la història, però em van criticar molt.
Molt criticat, sobretot, sí, pels francesos.
Bueno, és que els francesos...
Que deien que no era massa fidel a la realitat.
Bueno. Moment, els francesos que no critiquen.
Sí, és veritat.
Ara no tenim la Medi aquí perquè els ataqui, perquè ell els ataca vilment des de Vinted, però...
No sé el Jordi Cerdà què farà, si passarà el filtre històric, a veure si es van comportar bé,
bueno,
o no.
A veure què diu.
A la gran pantalla, també Oppenheimer, una altra gran pel·lícula que podem veure aquests dies al cinema. I arribarem a les 6 amb Santi Jiménez i Toni García Ramón i el seu Apocalipsi Now. Per tant, vinga, va, comencem. Ara que passen de 2:45 de la tarda, Marta.
Hola, hola.
Ahir celebren el Dia de la Màgia, ens parlaves d'alguns dels grans noms de l'il·lusionisme, i avui, pam, a Realitat Paral·lela, tornes amb la biografia d'un prestidigitador, en aquest cas, de Feres.
I és que com ja és tradició, avui dijous, què toca? Doncs obrir l'ola.
Anava a dir paella, però...
Obrir l'ola, paella i obrir l'ola, i que quedi tot així amb taquetes d'oli.
Oh!
Això fa conyeta.
Això fa coses.
Clar, sí, no, però tenir una revista viscuda és com els llibres, que quan estan fullejats encara són més bonics.
Sí,
saps?
Sí, però no tacats d'oli.
Fullejats,
però no tacats d'oli.
L'ola, com que també circula,
escolta,
molt per les cuines...
L'ola se pot servir, saps, la vileda típica? L'ola, sí, és tan té tan bon paper
xupa,
que xupa tot, sí, eh?
I tu et subratlles l'ola, també, com si fos un llibre de text?
És traïdora. Sí, subratllar, perquè el paper no xupa.
No xupa bé.
En aquest cas, quan subratlles, no, diguéssim que queda molla i després es va arrossegant la tinta.
Sí, és a dir, que l'Ola xupa el que vol.
Exacte, és selectiva.
Exacte.
Sí. És
bueno,
selectiva.
Escolta, però avui...
Avui l'he obert.
L'has obert, i
Mercè,
què ha passat?
I ens centrarem, si us sembla, amb el reportatge de la setmana, del mes i, per mi, de la dècada, que és Jesulín de Ubrique,
no,
sus apasionantes memorias al cumplir 50 años. Te necesito toda, como antes, toda. Vaja, us avanço que el Jesulín és el millor, i ara anirem destriant alguns aspectes, episodis de la seva vida, però que el Luis Nemolato, que és l'autor de l'article, li trepitja els talons signant joies de prosa virtuosa, com ara Jesulín, perdónenos la rima, sigue siendo un chavalín.
El Jesús és amic de... Ai, el... Com es diu aquest?
El Luis.
El Luis Nemolato.
El Jesús és amic del, sí, Jesús. El Luis i el Ubrique, del Ubrique, el Jesús són amics, clar.
Sí, 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 sí. El Jesulín, amics i amigues, fa 50 anys. El Nemolato, és que, clar... M'ha costat avui centrar-me en un dels dos personatges, perquè a mi tant el Luis Nemolato com el Jesulín m'interessen a partir d'avui a parts iguals.
Ah, veus.
El Nemolato assegura que el Jesulín ha viscut molt, molt de pressa i també molt intensament. Amb 14 anys aquest home ja era torero professional, amb 15 anys era novillero i amb només 16 era professional, professional del toro. És a dir, que ja es dedicava només a això, a
espantorejar.
Exacte, a posar-se davant de toros, a fugir i a escapar, perquè aquests animals no són mixines, no són gatets, són perillosos.
Mixines.
Com el Yamil, com el Lamil Yamal del Barça, però al mig del ruedo, perquè de fet amb 16 anys va comprar ja, tenia molts calés, la finca Ambiciones, però...
M'estàs dient que és un tio de casa vient?
No, bueno...
Ah,
no,
perquè amb 15 anys comprar-se tot una finca.
O perquè guanyava molts calés i ha fet de torero.
Ja,
sí. Es veu que sí, era un prodigi.
Guanya molt, gana dir.
Home, ja m'imagino que es podia guanyar, però que comences, vull dir que ets el becari de la tauromàquia, no?
No, és que jo aquest món tampoc el tinc gens controlat, però es veu que això, amb 16 anyets, doncs ja es va comprar aquest tros de finca, Ambiciones, però també és veritat, és una persona... un professional mercè dels toros, no? Indiscutible, però també és veritat que no el treguis d'aquí.
De momento no sé hacer otra cosa, es que no tengo ni grado escolar.
Que clar, va sincer el tio.
Però això està bé, vull dir, t'has d'especialitzar en una cosa, perquè després quan vols començar a tocar massa pals, què passa? Doncs que no en toques cap de bé. Mm. Per tant, ella es va centrar en això, atenció plena, en les banyes, en els toros, i mira, se'n van sortir.
Em callo el comentari.
Sí, una limitació intel·lectual que t'ajuda a viure més tranquil, però també té els seus inconvenients, com per exemple a l'hora de fer números, perquè potser a vegades passa que no ets massa exacte.
Nuestra idea es de que cuando llegue la fecha de hacer los 20 años de casado, renovar los votos y bueno...
Que no son 20 años de casado, que son 20 años que nos conocemos. Exagerado.
Bueno, a mí me da igual.
Aquesta era una bonica conversa amb la seva dona,
Campanario. Sí.
María José Campanario.
María José Campanario, que hi ha un ball de xifres. Aquí també ens passa, nosaltres som de lletres, i quan hem de sumar, doncs què passa? Que t'equivoques, et confons...
Que això és veritat.
A veure, perdona, perquè no estava en aquest últim tros de conversa que t'estava explicant. M'he quedat en buscar si venia de família humil o de família rica, però tu havies dit que... El Jesulín s'ha centrat només en una cosa a la vida, no? Perquè t'has de centrar i has dit que no ha estudiat res.
No,
però és que
ho diu ell també.
Ell diu textualment, me echaron del cole por viejo porque repetí sexto de GB 3 veces.
Sí.
Por viejo, te echaron del cole por
viejo. Vull dir que també potser es va posar focus on el que se li donava bé. Vull dir, potser no podia estudiar física quàntica.
No, de fet ell ho diu, que no té els estudis bàsics.
Ell
no li interessaven els llibres. Ell que anava doncs, al ruedo a posar-se davant de toros perquè era el que li feia il·lusió.
No t'interessa o no serveixes?
I després a cantar, no?
Ha fet moltes coses. De fet, també us interessarà saber que la vida del Jesulín, per molt que tot semblin flors i violes, doncs no ha sigut fàcil. El drama ven i el Luis Nemolato ho sap. Per això escriu algunes de les pedres que el xavalín del Jesulín s'ha anat trobant al llarg del camí. Diu, una prematura madurez, una responsabilidad familiar a sus espaldas demasiado grande para su edad, verse también rodeado de persones més grans, persones mayores, que això és veritat que a vegades és tristot.
Què vols dir, que en el món del toro ell era molt jove i la resta de gent...
Anava amb els grans i potser a vegades se sentia una mica fora de lloc, que no saps mai què dir, els temes de conversa, a més no tens l'ESO, per tant tampoc tens massa opinió ni massa...
Bueno, encara no, i tampoc has viscut molta vida per tenir-la. Clar.
Només sí que, has vist toros.
Però, escolta, però sí que hi ha gent que és d'una manera de ser que es fa amb la màgia. O sigui,
però aquest home s'hi va veure obligat.
Jo el Jesulín el veig, una mica. Obligat, tu creus?
Però s'hi va veure obligat perquè, és clar, era ell que tenia... Sí. 8 anys i anava doncs, amb els de festa amb els seus companys toreros que en tenien 50.
Yeah. Clar, és com si tu ara entres a Luz de Gas amb 8 anys. Clar, vull dir, et sents desubicat.
Mercè també va rebre crítiques descarnades a su toreo cuando jugaba con la muerte cada tarde. Això escriu el nostre amic el Nemolato. Diu, todo eso de alguna manera, clar, le robó la infancia y casi la juventud. Diu, fue el precio de la fama que, carai, como su espada, tuvo doble filo. Això és música samurai.
És que... Els cuentos chinos, no?
També una mica.
I Setmana Santa.
I l'espasa de... Perquè els toreros, aquest home també era matador.
Però aquest és el que es va casar amb la...
Belén Esteban.
Es va casar?
Bueno, no ho sé, eren parella.
Home, tenen una
filla. L'Andreita.
Sí.
El Jesulín ha viscut tota la vida al límit, com narra en les interessants línies del senyor Nemolato. I aquí, la veritat és que aquest senyor no ens està descobrint res. El que potser no sabíem és que el Daubrique ha tornat a ser pare després de 20 anys.
Ara?
I ara, el seu fillet, Lugo, es veu que ocupa sus dies i sus noches, perquè jo crec que ja li deu posar un traje de luces en miniatura al pobre Hugo i el deu estar ja ensenyant a torejar, saps? Començant per un hàmster, perquè clar, has de començar torejant
algú petit, no?
Coses més menudes.
Clar.
Perquè n'ha d'anar aprenent.
Bueno, com la bici, no? Que comences amb una bici més petita.
Clar.
O sigui, va tenir una filla amb la...
L'Andreita.
L'Andreita, amb la Belén Esteban, i després, que fa molts anys que va amb la Campanario...
N'ha tingut tres amb la Campanario.
Ah, tres amb la Campanario.
O sigui, van tenir dos, diguéssim, com seguits.
Amb la Campanario.
Amb la Campanario, i després, el que diu la Marta, que arriba el Lugo. Però amb molta distància.
Mira, fins i tot ell bromeja, perquè es veu que ell, clar, evidentment, és un esperit jove, el Jesulín, i diu, a veces María José me dice que soy el cuarto hijo, com volguem dir, que mira que sóc trapella, que a vegades em confon amb un dels meus fillets.
No acostumes a ser un piropo quan et diu això a la teva parella, però no passa res.
Candela, el Jesulín vive el presente, un presente perfecto,
ell,
diu.
Això ho diu ell.
De fet, diu plus cuan perfecto.
I ho diu ell, això?
Ho diu ell, como su mujer, diu aquest senyor, el Nemolato, diu, que define... En dos palabras.
Impresionante.
Això és el Jesús.
Impresionante. També parla del currupipi, de l'accident de cotxe. Parlo de l'article.
Que estava en un circ pròxim i li van regalar.
Sí. També un accident de cotxe que va estar a punt de costar-li la vida, de l'època que tancava la plaça de toros d'Aranjuez per ell i milers de persones... que d'això se n'ha parlat poc. Un espectacle que va arrasar, per ser en audiències, Antena 3. Aquest home es va tancar en una plaça de toros, a la plaça de toros d'Aranjuez. El públic, com que era tan estimat per les dones, va omplir les grades, doncs, de dones.
Només
i va
torejar, de dones?
Sí, sí. Va fer, doncs, una torejada, una partida als toros, només amb dones i només per elles.
És que li tiraven calces, eh?
Molt. Moltes coses.
Vull dir, tu imagina't ser toro, haver de morir a la plaça i a sobre tenir unes calces penjades de la banya.
Pobrets. Home. És que no... Pobrets, no se'n parla prou.
No s'ho mereixen.
Sense oblidar també d'un dels moments més hilarants de la història de la tele, el dia que Jesulín es va baixar els pantalons al plató de Mercedes Vilà després de les sospites de que els cops de banya que rebia eren fingits. El Jesulín se n'atipa de totes aquestes crítiques perquè un senyor del micro agafa, i un senyor del públic agafa un micro i diu, és que això que dius que et fas tantes ferides és mentida. Ell diu, sí? Decideix ensenyar les ferides de guerra en directe. Escoltem.
Ya me han preguntado muchas veces que dicen que mi toreo tiene truco, ¿no? Pues yo con el permiso de Mercedes Milán y con el permiso de todos ustedes...
Este que está aquí se va a bajar un momento los pantalones. Y le va a demostrar a ustedes los trucos que yo creo que no tengo. Mire usted, aquí tiene una cornada que me pegaron en Zaragoza. Aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra. Y dos que no te voy a poder enseñar.
És que és simpàtic.
Sí,
és simpàtic,
sí,
clar, l'estampa de veure,
sí.
Clar, doncs les cuixes, sí. Doncs, peludes i plenes, doncs, d'això, sí, de ferides, de ferides de guerra.
Com allò dels barcos, no? Tocat i enfonsat, vull dir, total, cada dos total. Per tres, cada total. Coordenada...
El Jesulín, per això, ningú l'ha aconseguit enfonsar, cap toro. De fet, jo crec que el següent biopic que escrigui el Pardina, ell que n'és especialista, després de l'èxit de Núñez, hauria de ser sobre la vida i obra de Jesulín.
Però tu no creus? Jo crec que hi ha...
Però que l'escrigui el Pardina.
El Pardina, eh?
Sí.
Tu vols veure, diguéssim,
sí.
Aquest documental, Segell Pardina.
Sí.
Sí. Jo no crec que hi hagi, un documental de l'Ubrique? O sigui,
bueno,
biopic.
O alguna,
sí,
segur.
Home, i que surti la Belén Este... Upet, és que crec que hem tingut l'idea, sí, de la nostra vida.
És que jo crec que la tele, sense aquests personatges, no
però, avui en dia... Tu has parlat del Jesulín, però jo crec que era que tota la família d'Ubrique, no?
Sí,
del poble d'Ubrique.
La Carmen,
no?
Les germanes, la mare...
Janeiro, no?
Los Janeiro. Però és que la Belén Esteban, a veure, la coneixem tots, i a més un personatge mediàtic fins fa dos dies, gràcies a l'Ubrique.
Oh, i tant.
Vull dir que tenen un super...
Estava molt diferent, quan estaven junts.
Sí, i el pare, jo crec que és el pare, sí que és de Campillo.
Ah, sí?
Ui, imagina't. El pare.
Bé, no sé si recordareu que la meva tesi, que ja us vaig dir la setmana passada, de que la revista Hola és l'habitacle dels rics.
Sí.
Això ho recordeu?
Sí, 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 sí.
És a dir, que la gent accepta doncs, vendre la seva vida, les seves vergonyes, a canvi de què? Doncs que es publiciti la seva casa. Doncs us agradarà saber que Jesulín ha acabat l'entrevista així. Diu, ambiciones es un sueño hecho realidad, el esfuerzo de mi trabajo. Diu, ahora mismo estoy planteándome que sea mi fuente de ingresos principal.
Ah.
El que jo digui. Diu, voy a gestionar la finca personalmente para eventos exclusivos.
Claro.
És a dir, que en traurà calarons.
Home, clar. Et voldràs
I que... això ha aparegut a l'Ola.
Et vols casar en ambiciones? Pues ells ja et monten la boda.
Et faig facturar.
Bueno, mireu, no anirem ambiciones amb aquesta penúltima hora, que estem a punt d'anar.
Però sí que tenim ambició, però... trucant, eh?
A veure, ah. És que queda molt malament que ho digui jo, però per avui, penúltima hora,
sí?
Des de Torà.
Ai.
Perquè, no sé si ho sabeu, és que clar, si,
sí,
us, dic,
sabem,
si us dic Carnestoltes, Carnaval, quan diríeu que és? És d'aquí dues setmanes,
no? Pensava que...
O no?
Però no l'ubico a Torà, l'ubico més a Sitges, a Vilanova...
Ui. On ubiques Torà, tu?
Al centre de Catalunya.
Molt bé, eh?
Veus?
Veus? Però, ho has dit, però ho has dit...
Sí, perquè he pensat... La Mercè és el centre, és el nostre centre. Dic, pues Torà igual.
Ai, Déu meu. Doncs sí, anirem cap al centre de Catalunya, que és res, al costat de Torà, que és a Pinós. Però avui farem cap a Torà perquè just s'hi celebra aquest cap de setmana la festa del Brut i la Bruta, que és la Llordera de Torà, que és una festa que dona el tret de sortida al Carnaval. I per tant parlarem doncs, amb el Jordi Vila de l'associació El Brut i la Bruta perquè ens expliqui com van els preparatius. Tot això després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, va, que en breus minuts ens situarem al punt de les 3. Us ho dèiem ara, la festa del Brut i la Bruta se celebra aquest cap de setmana. I aquest cap de setmana se celebra amb un aniversari rodó. Per saber aquesta última hora, per saber aquesta penúltima hora, ja sabeu que tenim corresponsalies arreu del territori català, i avui anem cap al centre de Catalunya. Per tant, aquest cap de setmana toca anar cap al Brut i la Bruta, cap a Torà. Jordi Vila, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi, explica'ns una mica aquesta festa del Brut i la Bruta, o també de la Llordera de Torà, que és aquesta festa tradicional del municipi, que actualment està associada al Carnaval, però és que aquest any torna aquesta festa del Brut i la Bruta, Jordi, i ho fa amb un aniversari rodó, 30 anys dels gegants del Brut i la Bruta. Explica'ns una mica més.
Sí, doncs mira, ens trobem al municipi de Torà, és una festa que celebrem en època de Carnaval. Sempre a la nostra zona sempre s'ha parlat de que la nostra festa dona el tret de sortir dels carnavals, perquè com a singularitat també ens trobem que la celebrem la setmana anterior a la resta. I llavors el que ens trobem és que és això, donem arrencada, i a part és una festa diferent, per això no la bategem com el Carnaval de Torà, sinó que és la festa del Brut i la Bruta, per les singularitats que té i amb les característiques que es troba. És una festa diferent a altres carnavals, un dels seus elements principals poden ser els diferents gegants que tenim, i després la part més tradicional. I aquesta part més tradicional ve d'una festa que comencem a tindre dates de l'any 1750 i es va recuperar l'any 1990. I a dia d'avui aquests elements encara perduren. I és una de les bases més importants de la nostra festa.
Jordi, explica'ns ara, això ens ho has d'explicar. Qui és el Brut, qui és la Bruta? I em sembla que també en aquest aniversari també hi entren el Bonic i la Bonica i el Constantí. Explica'ns una mica més, quins són els gegants de Torà?
El Brut i la Bruta, el Bonic i la Bonica, els trobem representats de diferents maneres. Un són aquelles persones que van disfressades, van guarnides amb representació d'aquests personatges tradicionals. Aquests personatges tradicionals, tal com diu la història, eren unes persones del poble que el Dijous Gras anaven ballant per diferents places del poble al so d'un violí per demanar almoina a les cases. I aquesta almoina que demanaven era per poder fer el sopar de Dijous Gras. Llavors ells ballaven i anaven recollint, acompanyats del macho i la lloca, que son, era el portador de tot el recollit, i llavors acaben fent un sopar de dijous gras. I, a part d'aquests personatges, un dels elements principals, i que enguany celebrem el 30 aniversari, és l'aparició dels primers gegants. Uns gegants que són la representació d'aquests quatre personatges, el Brut, la Bruta, el Bonic i la Bonica. Uns gegants que són diferents a molts altres, amb la singularitat que són de mans lliures, i són gegants del taller de Casserres de Solsona. I enguany el Brut fa 30 anys i és el primer gegant que es va presentar al municipi.
Ja, però a veure, Jordi, i representa gent del poble.
Sí, tots són a semblança d'algun vilatà de Torà.
Com ho van encarar, això, ells? Els hi va fer il·lusió, els hi va fer gràcia? No ho van veure bé? Explica'ns una mica com va anar tot.
Jo suposo que els orígens, jo he de parlar amb nom dels altres, perquè en aquell moment no hi era, a la Junta, però jo suposo que els hi va fer molta il·lusió. En aquelles persones que ja portaven uns anys representant aquells personatges, aquelles figures recuperades d'aquesta tradicional festa, i llavors aquest propòsit que es faci semblança de teva, això jo crec que és una cosa molt gratificant, i jo suposo que s'ho van agafar molt bé. I la veritat és que tots sempre han estat molt contents, alguns d'ells ja no hi són, ja no ens acompanyen, però és una cosa que si jo em trobés a la situació, jo crec que et faria molta gràcia que et proposin això i quedi simbolitzat amb la teva imatge una figura tan representativa com poden ser aquests personatges.
Clar, ells, per tant, s'hi van veure identificats, eh?
Sí.
100%.
I més a dia d'avui, a l'alçada que han agafat els gegants, veure sempre que ets el representant, dius, hosti, ha de ser un orgull molt gran.
Jordi, mira, breument, amb aquesta connexió, aquesta penúltima hora avui des de Torà, perquè res, aquest cap de setmana tindrà lloc aquesta festa del Brut i la Bruta, com deia el Jordi Vila, que dona, doncs, aquest inici al Carnaval. Què passarà amb aquest 30è aniversari? Res, rapidíssimament, allò que creguis que no ens podem deixar de perdre.
Aquest aniversari, doncs, hem treballat diferents aspectes, vale? I la veritat és que amb diferents novetats. Un tema molt principal que hem volgut és a potenciar el panorama musical. Tenim un grup destacat com a cap de cartell, que és el grup Buos, vale? I també, per contra, la part més tradicional, amb motiu d'aquest 30 aniversari, presentem una nova figura, un nou gegant. Un gegant que de moment tenim amb la incògnita de com serà, no m'ha anunciat què serà, sí que la gent coneix això, però s'haurà de desbrinar el dissabte a la tarda a veure què representarà, qui serà.
Si mare meva, quants dubtes, eh?
Si no, l'incògnita està oberta.
L'incògnita està oberta. Digues, digues.
I llavors pues, tenim alguns altres detallets que faran culminar la festa com amb una gran edició i un gran aniversari.
Mira, Jordi, amb aquestes corresponsalies que fem cada dia des de Fabricació, sempre demanem, per acabar, una previsió del temps a aquesta hora, del trànsit i, en el vostre cas, de la festa d'aquest cap de setmana. Què ens podries dir?
Una previsió de la festa?
Una previsió de la festa. Què creus que passarà?
Jo crec que serà un cap de setmana molt rodó, serà una edició molt especial, una edició que molta gent espera, i crec que serà la 35a edició, jo crec que serà l'edició destacada d'aquests 35 anys que portem de la festa.
I temps a Torà, ara mateix, com ho tenim, Jordi? Quina temperatura tenim?
Tenim la boira, encara tenim la boira plana, esperem que s'aixequi, i per dissabte que estigui amb un sol radiant i que ens acompanyi tot el dia.
I pel que fa al trànsit, molta circulació a aquesta hora?
Aquesta hora està tranquil, i al cap de setmana suposa que hi haurà alguna cosa més de moviment, però aquestes zones estan més tranquil·les.
Doncs Jordi Vila, membre de l'associació del Brut i la Bruta, que vagi molt bé la festa i endavant. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, escolta, gràcies al Jordi, suposo que farem cap a Torà.
Per favor, home.
Aquest cap de setmana.
Ah, quan sigui.
Ah.
Ja tinc el cotxe aquí a punt d'engegar-lo.
Ja anem cap allà,
ja anem, no? Cap allà.
Farem el programa des d'allà.
Sí, home.
N'has fet mai a Torà?
No.
Doncs jo crec que no. Li deus un programa en directe a Torà.
I saps on hem d'anar a Sant Ramon, que fa dies ara que no hi anem?
Oh, d'on va néixer la fabricació pròpia. Tens tota la raó. Però saps on anirem ara? Doncs a fer un viatge en el temps, perquè la Candela ens hi porta cada dia i avui fins a on viatgem, Candela?
1 de febrer de 1993.
Que això ens agrada molt, no ho sabem.
Era dilluns.
Era dilluns.
Era dilluns.
Era dilluns.
Sí. Començàvem setmana i ara quasi que ja l'estem acabant. I el Diari de Barcelona portava notícies com que a Dinamarca els galls ja no podien cantar de matinada, la separació de Lady Di, parlava, donava detalls, i un llibre de frases cèlebres en un xamfrà i mig de la mort. Saps allò quan ja estàs a punt de veure la mort i dius aquella frase que tothom l'apunta?
Sí.
Que no entenc com sempre hi ha algú apuntant aquella frase. Doncs...
I que si t'equivoques...
És l'última, és l'última. Va, podria començar amb les frases cèlebres, però ho deixaré al final,
molt
també,
vist.
Quan estigui a punt de morir-se la secció, molt per donar pas a una altra cosa, així que començarem amb el que es comença el dia, amb els galls de Dinamarca.
El gallo de Morón está tritón porque la paloma duerme en su colchón. El gallo de Morón está tritón porque la menina le ha dicho huevo.
Els gells de Dinamarca també estaven tristons, pobrets meus. Sí,
que no veuen mai el sol, eh? Us heu de pensar
Dinamarca.
Això. En general, ni els gells ni les persones...
A mi Dinamarca no em va agradar.
No et va agradar?
No.
Vosaltres sí. No hi he anat.
On vas estar?
Però el que m'acaba de deixar és que no veuen mai el sol.
I no et va agradar? Copenhague?
Com que no veuen mai el sol? Espera't un moment. Bueno, això,
sí,
això és Londres.
Està encaputat.
Ah, com a Lleida. Però
sí,
ja...
i el mateix. És la Lleida d'allà.
És la Lleida d'allà.
D'Escandinàvia.
Bueno,
escolta, bueno. Què no et va agradar de Copenhague? Perdona, Candela.
No, endavant.
No,
és que m'interessa.
Ja està, no passa res. No ho sé. Mira, no ens va caure bé la ciutat. No ho sé per què. I mira que hi ha el Tívoli, no? És el parc d'atraccions que està al mig de Copenhague.
Sí, és preciós, urbà.
Que és així antic, però...
Tampoc.
No sé, noi, no
un
teníem,
cap de setmana
no
el té tothom,
dia,
eh?
No teníem, és veritat que veníem de Suècia, clar. I vam fer aquell, saps? I Suècia sí que ens va agradar.
Preciosa, Suècia.
Molt maco.
Compares i llavors les comparacions són odioses.
Quan fas aquests viatges en dos destins,
has
malament.
De posar el focus en un sol lloc.
Que és molt ordenada.
Sí, això sí que ho tenen.
I a Copenhague hi ha el millor restaurant del món. Que no sé si vas anar... No.
Està clar que, Marta, tu vols vendre a Copenhague, perquè, no sé... No,
escolta, se li ha d'una altra oportunitat.
Que tinguessis accions a Copenhague.
Però, escolta, els galls de què?
Bueno, què els hi passava?
Ara m'agradeu. Els galls d'una petita localitat de Dinamarca, coneguda com Korsør, no sé si vas passar-hi, Mercè.
No sona.
I a tu, Marta?
No, tampoc.
Doncs a Korsør, aquells galls s'havien fet... Eren 6 galls.
Pobrets.
Potser la ciutat també era petiteta. Però bé, s'havien fet famosos per prohibir-los cantar, que és el que millor saben fer. Com li pots prohibir a un gall cantar?
Això és molt lleig.
Home!
Si no pot cantar, què li queda al gall?
La mort.
És que, clar, és que
canta
no.
I mort.
Les gallines encara ponen ous.
Però ells
què fan?
Re. Sí, la seva funció al matí, si el teu despertador...
Clar, i si no poden fer això, no els hi pots tallar les ales, aquestes bèsties.
Bueno, podries, però tampoc...
Però no ho feu.
No serviria per res.
Que no ho facin, no.
No, perquè no serviria per res.
No,
total, l'alcalde del seu ajuntament,
sí.
O sigui, de l'ajuntament on vivien els galls...
Els alcaldes.
El Korsør.
Alcaldes galls.
Així ho va decidir, sí. Va decidir que no els deixaria cantar més. No és que, bé, de fet, no els deixaria cantar més en unes hores. En unes hores convingudes per l'Ajuntament. A partir de les 7 del matí podien cantar, però abans no. Això de dilluns a divendres. I després, els caps de setmana, a partir de les 8 del matí.
Bueno, sí.
Perquè la gent dorm més.
Yeah.
Però bueno, trobo que dir-li a un gall que t'intenti cantar a l'hora que tu vols...
No.
Ho trobo surrealista.
No, esclar, és que ells, jo crec que els galls tampoc porten les hores tant, no? Tant el, vull dir, no estan tant al cas de l'hora que és. No van amb rellotge, no...
Oh, però ells...
No...
Sí.
Jo sí, porten rellotge?
Sí. Els
no,
de Torà...
porten rellotge intern. Sí, perquè miren el sol, clar. És que sí.
Però la meva pregunta és, només ho noten perquè el veuen? És a dir, si tu els hi posessis unes ulleres de sol...
Ah,
o sigui, uns antifassos als galls...
No, llavors sí que els hem... No
ho notarien per la temperatura de les plomes?
Les bèsties són molt intel·ligents, eh?
Bueno, si hi ha algun expert de galls que ens estigui escoltant, necessitem saber la resposta, però el cas és que els pobres galls els havien posat unes hores convingudes per poder fer el seu quiquiriqui i no podien cantar i estaven atabalats.
No m'estranya.
El motiu de tal radical decisió eren les queixes dels veïns, que també et dic que, aquí, que per tenir aquests veïns, millor no tenir veïns. Vull dir, si no poden respectar sis galls... Ja m'explicareu.
És que aquests països hi ha massa silenci, hi ha massa ordre. Jo sempre el que dic dels països del nord d'Europa, que tot està tan ordenat, hi ha tant silenci, tot, que qualsevol cosa ja els esvena.
Sí, però fa dos minuts me defensaves el país i ara l'estàs criticant.
No, és que tu la Jarque... A veure, Candela, tu la coneixes, però la Jarque...
No, home, una cosa no treu l'altra. Jo trobo que és bonic, però que la gent té... Són una mica primmirats amb algunes coses, inflexibles.
Aquí també passa, eh? Moltes vegades quants veïns s'han queixat dels
galls. Els campanars, aquí no els hi tallem les ales.
Què penses? Què hi havia abans? El campanar o tu? Segurament hi havia el campanar, perquè fa molts anys que no es van a esglésies. Doncs calla't.
I si no hi vagis.
L'alcalde de Corsoer, a més, havia crescut amb la seva iniciativa i s'havia posat ferm i volia traslladar-la a tot Dinamarca.
Home! No.
O sigui, ja tens 4 galls, 6 galls amargats, no marguis la resta del galliner.
Bé. Quina campanya tan vil.
Ah, en fi. Ho he passat fatal llegint aquesta notícia i l'he volgut comunicar-vos-la i entendria que aquells galls s'haguessin aixecat en revolució. Deixem els galls i passem a la gallina del galliner, la Lady Di. Feia un any que la Lady Di s'havia separat d'en Carles III d'Anglaterra,
el rei
abans l'etern possible hereu. Mm. El poble anglès, però, encara estava molt commocionat per la notícia, perquè s'estimaven molt a la Lady Di, a la princesa Diana.
Però la princesa del poble, no?, li deia.
Sí, però és que no ho he volgut dir així perquè aquí és la Belén Esteban. Llavors dic que...
No confonguem.
No creem
dos perfils diferents.
És una confusió bastant...
Sí, no creem confusió a l'audiència, d'acord? ¿Vale? Però la mort del poble britànic va ser el que un any després també va fer que la reina mare Elisabet II i mare d'en Carles III decidís que, tot i la separació de Diana i Carles, la Lady Di seguís mantenint els privilegis de Royal.
El Royal.
De Royal. És a dir que... continua tinguent els privilegis de pertànyer a la família reial, de calarons, de seguretat, de totes aquestes coses. Diana i Carles es van separar el 1992, jo estic explicant una notícia del 93, però un any després és quan es prenen aquesta decisió, però no es van divorciar de forma efectiva, que primer et separes, veus si estàs a gust sol i després ja dius anem a fer els papers. Mm. I això va ser el 96, quan van fer els papers. En aquest període de 4 anys, la Diana va escriure diverses cartes a dos dels seus millors amics, que són la Susie and Tanek, on els explicava com estava anant la separació amb en Carles i expressava els seus dubtes sobre la separació. De si s'havia equivocat o no, perquè, clar...
Mira, això no ho sé. O sigui, que ella dubtava, eh?
Si és difícil a vegades separar-te de la teva parella i no és un rei ni un futur rei, imagina't quan, té un càrrec així, et depenen títols, en depenen els teus fills, depenen moltes coses. Llavors ella tenia realment dubtes. El cas és que... Espera, que no puc girar la pàgina, que se m'ha enganxat ara. Ja m'ho sé de memòria. El cas és que aquestes cartes ara s'han posat a subhasta.
Ah, com el tovalló del Messi.
Sí, 20 anys després, les cartes en què confessava els seus dubtes en els seus amics s'han posat a subhasta i crec que es posaran a subhasta una per una, és a dir, si hi ha 20 cartes una per una, i totes tenen un preu de sortida de 101.000 euros. Que dius, per una carta no està malament. Ara, ja pot ser interessant la carta, perquè imagina't que que et diguin el contingut abans de comprar-la, perquè imagina't que en aquella carta... Explica que s'ha comprat un vestit nou en el Tarek i a la Susi.
Sí. Vaja, avorriment. I no se sap si aquelles cartes eren fetes de massa, si eren escrites...
Això està ben vist.
La notícia que llegim no ho explicava. Jo entenc que en aquella època les cartes eren a mà.
A mà. Mm-hmm.
O en màquina d'escriure. I la clàssica Olivetti.
Aquests calés, els calés de la venda, cap on aniran d'aquestes cartes?
Doncs jo pensava que era un acte egoista dels seus amics que 20 anys després decidien aixecar el secret de sumari a les cartes de Lady Di, però no. Diuen que tots els beneficis, caldrà veure si finalment és així, aniran destinats a associacions i ONGs amb les que treballava
això està bé.
Diana de Gales, que era molt solitària i la seva vessant més solitària sempre se'n va... Vull dir, la va exposar i era molt pública.
Sí, sí.
Va, acabem amb llibres, ara sí. A llibres de les frases cèlebres d'abans de morir.
Ay, que sencilla, ay, que sencilla, ay, que sencilla, que la verdad, porque somos así, no gusta y el amor, que no gusta, que es un vil, que la verdad,
El llibre es deia Morir, dormir i soñar. No entenc el títol del llibre. O sigui, morir, dormir, soñar.
Uh-huh. Bueno, no ho sabem.
No seria frases cèlebres antes de morir? Jo entendria el títol i el compraria. A mi em dius morir, dormir, soñar.
Des de què va, això?
Dic, dues opcions m'agraden, l'altra no, saps? El firmava un cardiòleg, Marcos Scatasta. També et dic que si és un cardiòleg, potser ell ha sentit alguna d'aquestes frases. Vull dir, si tu tens a cor obert alguna persona, bueno, no el tinguis a cor obert, deixem-ho estar. Però en aquest llibre hi havia personatges com el dictador Stalin o el pensador Goethe. Mm-hmm. En alemany com es pronunciaria bé?
Goethe.
Ah, com good en anglès, com
good.
Si fos bo.
Good. Sí, ja ho dius bé.
Va, sabeu què van dir aquest parell, és a dir, Goethe i Stalin, abans de posar-se més rígids que una taula
no,
de fusta?
No, ui, no.
No, en francès, a més, eh? Un era alemany i l'altre rus, però... Stalin...
Goethe era...
No era alemany?
Alemany.
I l'altre no era rus?
Rus, sí.
I Orbidensen no és francès?
Vinga, va, què van dir?
Orbidensen és alemany.
Va. En sèrio?
Va, per favor, que no acabarem. Vinga, va.
Ai, mare de Déu, és que el meu nivell d'idiomes... Deixa-m'ho estar. Bueno, Stalin va obrir els ulls i quan ja es pensava... Bueno, tothom es pensava que ja estava pajarito...
Sí.
Va interpel·lar els presents amb una mirada d'allò terrible, sí. mirada Stalin, que li diuen, i després va aixecar el braç esquerre i la va palmar.
Ah, carai.
No va dir una frase.
No va dir res.
Dius, i per què pertany en aquest llibre?
Clar.
Bueno, el títol tampoc s'entén. No. I mentre que Goethe va demanar més llum.
Ah, doncs mira.
Que entenc que té lògica, perquè diuen la gent que té una experiència propera a la mort explica que hi ha un túnel i després veu la llum, no?
Sí, però ell va anar de cap a la foscor.
Sí, exacte, no hi havia llum. No sé, es va quedar allà.
Bueno.
O potser el van il·luminar amb una espelma i va dir, poseu més llum. No sé, és curiós. És veritat que aquesta frase que diuen que va ser la seva última després ha donat a molts pensadors i a molta gent romàntica a interpretar les seves últimes paraules.
Ha inspirat bastant. Vale. Gràcies, Candela.
Orbidensen.
4 minuts per arribar al punt d'un quart de 3 ja de 4 de la tarda i a Harke, abans de marxar publicitat.
Avui farem la digestió amb Gabriel Sopeña, que ens presentarà la seva gira Cantar 40.
Vinga, va, doncs després de la publicitat, avui la Harke fa la digestió amb Gabriel Sopeña.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, que d'aquí res, un minut, ens situem a un quart de 4 de la tarda i celebrem ara els 40 anys de trajectòria d'un músic molt prolífic. Ha signat més de 500 cançons, ens ho explicava la Harke a l'inici. Ha composat i produït per moltíssims autors, com ara Héroes del Silencio, Amaral, Carmen París, Miguel Ríos. Ell és doctor en filosofia, Harke, apunta lletres,
sí,
també. Lletres. També ha musicat molta poesia de molts autors, com per exemple el seu compatriota José Antonio Labordeta. Parlem de Gabriel Sopeña.
Todas dirigidas a
cas. La chica más guapa de la ciudad. La chica más guapa de la ciudad.
I a més de tot això que has citat, Mercè, el Gabriel Sopeña també ha presentat i guionitzat programes de televisió i, a més, té una llarga carrera en solitari. De fet, ho celebra amb aquesta gran gira titulada Cantar 40, que passa per l'Hospitalet de Llobregat, de fet, aquest dissabte a les 8 de la tarda a l'Auditori Barradas. Gabriel Sopeña, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buena tarde. Encantado de hablar con vosotros.
Y nosotros también encantado de que vuelvas por Cataluña. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste por aquí?
Cantando.
Sí.
Hace muchísimo tiempo. Grabando hace poquito. Estuve en Figueras en febrero pasado grabando lo que será el próximo disco de Loquillo de Poesía con poemas de Julio Martínez de Sanza. Pero cantando yo creo que la última vez fue también a Barna Sanz y debió de ser hace... 300 años.
Es que pasa el tiempo volando, Gabriel. De hecho, ahora estamos echando cuentas. No, claro, y aparte, estábamos repasando de todas estas etiquetas que te hemos puesto, ¿no? Porque eres doctor en filosofía y letras, has musicado poesía, eres guionista. No sé, claro, toda esta trayectoria de los años, del tiempo, ¿no? Toda esta experiencia que has ido adquiriendo, ¿con qué etiqueta te sientes más identificado? ¿Como poeta? ¿Como guionista?
Fíjate, yo pienso que sobre todo lo que he hecho durante toda mi vida es escribir. Creo que todo se resume en el denominado común de escribir. Me gusta la comunicación, soy un comunicador y me gusta generar espacios de debate libre e inteligente. Creo que cantar, dar clases, investigar, hacer guiones, presentar programas de televisión, documentales, en cierta medida requiere del proceso de reflexión y luego del proceso de comunicación. Son dos procesos distintos que se aunan en ese verbo tan, tan bonito, ¿no?, en todos los idiomas, que es escribir, escribir a lo que se... No sé, creo que es... Me definiría como un escritor. Uh-huh. Y sinceramente creo que sí.
Como escritor también, te gusta, como apuntabas, ¿no?, generador también de debate, que el debate, viendo estos días también el Congreso, los políticos, ¿no?, que hay mucho ruido también, por ejemplo, en redes sociales, es algo que estamos perdiendo, ¿no?, este debate que es tan constructivo e importante como sociedad, ¿no, Gabriel?
Estamos perdiendo el debate templado. Creo que, porque claro, la bronca, la controversia, la discusión bruta... que no conduce a ninguna parte, pero el confrontar posiciones, el aprender del otro, aunque estés en desacuerdo con él, si, yo pienso que cuando más aprendes verdaderamente es cuando estás en desacuerdo con alguien, si verdaderamente quieres escuchar, si tienes la capacidad de escuchar. Sucede en todas las profesiones. No sé por qué a los políticos nos hacen un examen de escucha antes de tomar el cargo. Yo creo que deberían hacerles un examen de salud mental y un examen de saber escuchar.
No sé si quedaría vacío el Congreso o tendríamos hay muchos problemas, ¿no? Porque se ve que cuesta también hacer esta autocrítica, ¿no?, entre los políticos, entre la clase política.
Es un espanto, es un espanto. Ahora en Aragón, por ejemplo, van a derogar fundamentalmente la gente de ultraderecha, un derecho que cuando yo era jovencito conseguimos con muchísimo esfuerzo, y es la declaración del catalán y del aragón y del aragonés como lenguas cooficiales de Aragón, junto con el castellano. Lo conseguimos, hemos sido felices hasta este momento. Hay un montón de personas en Aragón que se expresan en esa lengua, que son dos lenguas vencidas en un periodo muy, muy difícil de nuestra historia, y ahora lo quieren volver a derogar. Eso es un disparate. Es un disparate y es un atentado a la sensatez, al sentido común. No se puede ir haciendo eso en estos momentos. Son cosas muy, 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 muy premeditadas que no creo que correspondan a la sensibilidad del común de la población, que está más preocupada por la sequía, por el calentamiento global, por los estudios de sus hijos, que por este tipo de cosas que cuando realmente te paras a pensar son juegos que se han comprado los políticos para tener algo que hacer. Las cosas verdaderamente importantes, yo estoy convencido, y ya voy teniendo algunos años, no solamente 40 en los escenarios, sino ya 60 de vida, no las hacen los políticos, la hacemos la sociedad civil, todas las sociedades civiles, que creo que tenemos mucha más capacidad de entendernos desde un punto de vista templado. Todos estos disparates no conducen más que a cosas malas, uh-huh, y a el distanciamiento entre personas, uh-huh, entre situaciones y entre pueblos. Esa es mi percepción.
A pesar de todo, Gabriel, tú dices que te gustaría que el público que viene a verte, ¿no?, se quede con la sensación de que el mundo, a pesar de todo, es hermoso. Algo que, por lo que estamos hablando también ahora, por el momento que vivimos, no es un reto sencillo, Gabriel.
No es un reto sencillo, pero piensa, por ejemplo, que esta conversación que estamos manteniendo tú y yo y que compartimos con todos nuestros oyentes de Radio Estel, es un momento que tanto tú como yo estamos procurando hacer agradable. Es decir, yo puedo expresarme con la máxima energía, pero con el máximo respeto, por supuesto. Uh-huh. Y yo creo que eso hace el mundo agradable. La revolución es cuando tú, no sé, yo creo que si tú extiendes los dos brazos, eso que tocas es tu espacio de revolución. Revolucionalo, llévalo a un espacio más humano, en el cual todos nos podamos entender, en el cual te puedas comprender tú, sin perder de tu parte, intenta también involucrar dentro de ese espacio de modificación y de humanización del espacio a todo lo que entre dentro. Yo creo que nos irá mejor pensar en grande, tan en grande, tan en grandes cosas, a veces no conduce a nada. Mejor pensar en chiquitín, mejor pensar en pequeñito y por supuesto, después de... No sé si a ti te pasa, a mí me pasa, cuando yo tengo una conversación, esté de acuerdo o no con la persona que hablo, si es templada, si se hace desde el respeto, desde el cariño, desde la más profunda convicción de que las ideas de la otra persona son tan válidas como las mías y tan respetables, siempre me queda una sensación de que el mundo es hermoso, de que nos podemos entender y de que siempre hay al menos una parte en la cual nos vamos a poner de acuerdo. Esa persona querrá a sus hijos igual que quiero yo a los míos, tendrá la misma necesidad de comer que tengo yo. Hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo por necesidad. Y eso, finalmente, expresado de una manera templada y sensata, creo que hace del mundo un lugar maravillosamente hermoso. Y además, fatalmente hermoso, porque no tenemos otro, ni otra vida que vivir. Así que lo más interesante es intentar hermosearla, hacerla hermosa, desde este punto de vista.
Oye, Gabriel, tú eres un... aparte de todo esto, ¿no?, la gente que pueda venir a tu concierto a disfrutar de este concierto, que recordemos, será este sábado a les 8 de la tarda en l'Auditori Barradas, en el marc d'aquest Barna Sants. Tu eres defensor de lo esencial, ¿no?, y realmente ahora está de moda la palabra coach, pero la sensación es esta, ¿no? Los que vengan a disfrutar de este concierto seguirán, bueno, pues creyendo firmemente de que el mundo... Pues es un sitio también maravilloso. Háblanos un poco de qué nos encontraremos los que vayamos a este sábado a tu concierto.
Bueno, fundamentalmente va a encontrar canciones de 40 años que han tenido, están muy vividas, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? No son canciones que acaban de nacer, tienen su camino, sus recuerdos buenos y malos, se han actualizado volviéndolos a tocar después de tantos años. Fíjate que en estos últimos años me ha pasado, pero en esta gira mucho más, ya no sé si yo canto esas canciones o ellas me cantan a mí. Es una sensación bonita. Las personas que vengan a Barradas, al Hospitalet, creo que van a encontrar, aparte de un grupo formidable de 6 músicos estupendos que me acompañan en esta gira, a un cantor que intenta ser un aprendiz de humanista y que trata de trazar canciones en las cuales las experiencias humanas reflejan o tratan de reflejar algo en lo que quien me escuche pueda reconocerse como ser humano. Van a ser como 2 horas de recital y bueno, en catalá, estic emocionat de tornar a Barcelona i Barna Sant.
Claro, decíamos abans al principi, Gabriel, més de 500 cançons, más de 500 canciones, muchas como tú ahora apuntabas, que me ha parecido muy interesante, canciones vividas, ¿no? Porque seguramente son canciones pues, que empezaste a escribir al principio de tu carrera hace 20 años.
Con 18, ¿verdad?
40 años de trayectoria, claro. ¿Cómo has hecho la selección para encapsularlo todo en un concierto de 2 horas? ¿Cómo ha sido esta selección de temas y cómo han evolucionado estos temas también que tú dices que son canciones vividas?
La selección de tantas canciones es una tortura, te lo juro. Hemos ido cambiando a medida que avanzaba la gira, porque siempre nos faltaba alguna. Siempre nos faltaba alguna. Yo creo que finalmente el repertorio está compensado entre las viejas y las nuevas canciones, las que he cantado yo y las que he compuesto para otros artistas. Eso es lo que yo pienso, que lo hemos terminado compensando después de 20 conciertos, pero es el público quien tiene que decidir. Ha sido una tortura, ¿eh? Te lo juro que ha sido una tortura. Es como tener que prescindir de hijos por el camino, dejándolos ahí en hoteles, ¿no? Tú te quedas en este hotel, tú te quedas claro. En este otro hotel, ha sido terrible porque, en fin, ha sido... Pero bueno, tampoco se puede estar 5 horas cantando, a no ser que seas Bruce Springsteen, claro.
Claro.
Pero tienes que cerrar en algún momento y más en un auditorio.
Oye, Gabriel, pues ¿qué te parece si escuchamos otro tema que quizá hayas seleccionado para este concierto del sábado? ¿Te parece?
Me parece muy bien, muchas gracias.
Si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, aún existe el mal.
Aquí sí, el sábado van a ocurrir muchas cosas. No sé si está puesta con el rock and roll. Gabriel, ¿la podremos escuchar en directo este sábado?
Por supuesto. Es una canción que ha dado muchísimas satisfacciones y que ya tiene más de 250 versiones en todo el mundo.
Así, ¿perdona? ¿250 versiones en todo el mundo?
Sí, grabadas oficialmente, aparte de las que hacen los músicos callejeros, evidentemente.
Claro, esta ya es de más difícil, ¿no?, de seguirles el rastro. Y, Gabriel, ¿cuántos idiomas ha traducido?
¡Buf! El último idioma que conozco es el checo.
Caray.
Hace unos días me mandaron la versión grabada en checo por unos chicos jovencitos. Me hace muchísima ilusión.
¿Y suena bien o no en checo?
Pues sí. Ya no te sé decir si la traducción es...
Claro, esto es otra cosa, ¿no? Si es fiel a lo que tú querías decir o no, ya es más complicado de saber.
Claro, porque mi checo es peor que mi catalán, que ya es decir. Pero muy muy contento, por supuesto, y por supuesto que sonará apuesta por el rock and roll, ya lo creo que sí.
Claro, tú, Gabriel, has formado parte de grandes grupos como Ferrobús y Más Birras, y también sí. En solitario tienes una carrera muy dilatada. Claro, este sábado en el auditorio y a Barradas de l'Hospitalet, tú ahora apuntabas, principalmente rock, ¿escucharemos o qué más nos brindarás?
Sí, el problema de las personas que hacemos canción de autor, que utilizamos el rock como vehículo de expresión, es que hacemos un rock raro. Es un rock que bebe del jazz, que bebe del folk. Yo creo que la paleta acústica va a ser amplia. Y habrá canciones muy íntimas, alguna cantada en aragonés. Habrá canciones mucho más cercanas a lo que entendemos como un cantautor rockero más al uso. Y habrá alguna sorpresita actualizando algunas de las viejas canciones a algún idioma más actual, sobre todo estando en Cataluña, lógicamente.
Ah, ¿y habrá aparte alguna canción catalana, Gabriel?
He parlat alguna cançó en català una vegada en la vida meva, però saps què passa? Jo voldria haver fet tota l'entrevista en català, però en català és molt comanxa. Demano perdó per endavant. Ho vaig sabrant del carrer i no tinc molta oportunitat de parlar-ho.
Però se t'entén perfecte, Gabriel? S'entén perfecte.
Sembla valencià.
No sé si t'atreviràs aquest dissabte a fer-ne alguna en català de cançó.
Voldria fer-ho.
Bueno.
Hi ha una que es diu Mujer del Delta, Dona del Delta, i home, Dona del Delta, He de cantar en català.
Clar. Amb txec no crec que t'atreveixis, no, encara, Gabriel?
El meu txec és pitjor encara que el meu català.
Escolta, Gabriel, deixa'm preguntar-te també, perquè a més de cantar rock i de tota aquesta trajectòria que m'ha explicat que tens, doctor en filosofia i lletres i moltíssimes coses més, tu també musiques poesia, que és una cosa extraordinària. Amb quin autor, amb quin poeta t'ho has passat millor musicant les seves lletres?
Octavio Paz, sense dubte. Uh-huh. És molt difícil per la rima interior i perquè són poemes molt llargs i especialment Central Park, que és un poema que m'ha donat moltes satisfaccions també. L'ha cantat el Loquillo molts anys en aquest disc que es diu La vida por delante, del 1994, em sembla. Uh-huh. I Octavio Paz i un català, Jaime Gil de Viedma, No volveré a ser joven. Uh-huh. La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Però la poesia, jo me recordo sempre, de petiton, piano, amb la guitarra, tocant tot el temps i llegint poesia. Uh-huh. Tot el temps. Sí.
Escolta, segurament també, tu ara parlaves del mexicà Octavio Paz, segurament que la Bordeta també l'has musicat alguna vegada.
Sí, dues vegades, poemes que ell no ha cantat mai. Un rostro i Te daré la paz. A més, he fet una cançó per ell en aragonès que es diu Mai, Madre, mare,
sí.
I hem cantat, junts, perdó, aquesta cançó Mai d'Àngel Conte, que és un dels nostres millors poetes en aragonès. Sí, és així. Uh-huh. Antonio i jo vam ser molt amics i jo lo vaig estimar molt, tota la meva vida.
Molt bé, clar.
Un company, un segon pare.
Gabriel, suposo que encara queden entrades per aquest concert de la gira Cantar 40, que recordem, en el marc del Barnasant, se celebrarà dissabte a les 8 de la tarda a l'Auditori Barrades. Jo crec que el que tenen assegurat els que hi vagin és que en sortiran millors i que gaudiran d'aquestes lletres i d'aquesta poesia i d'aquestes ganes de viure del Gabriel Sopeña. Avui ha estat un plaer parlar amb tu, Gabriel. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
I que vagi molt bé el dissabte. I ànims amb el català, que ho fas molt bé.
Merci a ti, a tu. Moltíssimes gràcies a Radio Estel per aquesta oportunitat. I una salutació molt afectuosa als nostres oients. No faltin, sisplau, dissabte, a la nit del vespre a l'Auditori Barrades de l'Hospitalet.
Estan tots convocats, Gabriel. Moltes gràcies i visca el rock and roll.
Merci per tot.
Quin accent, i bravo per Gabriel Sopeña, de quina manera, no? S'ha llançat a parlar el català, que aquest és un bon exemple que hauríem de fer tots.
És que és això, no hem de tenir por als idiomes, no hem de tenir por, perquè a més és molt agraït, la gent que el parla i et veu que t'hi esforces, doncs ho valora, la gent no se'n riu, per tant, no tingueu por quan estigueu aprenent un idioma, llanceu-vos, que l'aprendreu i així coneixereu a persones increïbles, com per exemple Gabriel.
El Gabriel Sopeña, per cert, també us heu de llançar el que us expliquem tot seguit.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Us heu de llançar perquè, a veure, ja vam anunciar a inicis d'aquesta setmana que a Ràdio Estel i al restaurant Follia regalem un menú de la carxofa inoblidable, valorat amb més de 200 euros a Jarque.
Sí.
S'ha de dir això, perquè el gaudeixis amb qui tu vulguis, amb qui et vingui de gust. Què has de fer per participar en aquest sorteig del restaurant Follia i Ràdio Estel? Doncs has d'entrar primer de tot a Instagram.
Val.
És molt fàcil. Entres a Instagram, segueixes el perfil de fabricació pròpia a Ràdio Estel, que és @fabpropiaestel, ens busques fabpropiaestel, ens segueixes i etiquetes a la persona amb qui t'agradaria compartir aquest àpat. Pots participar tantes vegades com tu vulguis. Però només, això sí, tens temps per fer-ho fins al divendres, fins aquest divendres, o sigui, fins demà, a les 12, que es tancarà aquest sorteig. El mateix divendres anunciarem el guanyador a la publicació d'Instagram. Per tant, ja ho estàs fent tu, Harke? Ja estàs aquí...
Jo estava intentant trobar, perquè és que jo he vist fotos, Mercè, a Instagram, d'algun dels plats que tenen arròs, l'escarxof, vull dir, dels plats d'aquest menú, que és una virgueria, i és deliciós. Jo ara estava intentant trobar, a veure si hi havia tots els plats... Per, una mica per anar fent boca de cara al menú.
Petit tas del
perquè
que trobarem.
Perquè jo crec que guanyaré. Jo quan participo en aquests sortejos, jo sempre crec que guanyaré.
Però això ja ho hem parlat, fora antena. No? Nosaltres no podem participar, no? Però bueno, escolta...
Però és que a mi em faria molt goig.
Ja ho sé, ja m'ho imagino.
També et dic que si no el guanyo, hi aniré igual, eh?
Ah, això està bé.
Perquè això és irresistible.
I, de fet, demà, en aquest programa, com dèiem, donarem el nom del guanyador d'aquesta publicació d'Instagram. Gràcies. Hem d'agrair moltíssim la col·laboració del restaurant Follia i, de fet, demà parlarem amb ells. Crec que diria que farem la digestió, millor dit, amb el restaurant Follia i ens explicaran en què consisteix aquest menú carxofa. Per anar fent boca, ja saps, pots entrar al nostre compte d'Instagram, Fab Propi Estel, etiquetes la persona amb qui t'agradaria compartir en aquest àpat, en el post que ho explica tot, i així d'aquesta manera doncs, podràs entrar en aquest sorteig d'aquest menú inoblidable del menú de la carxofa del restaurant Follia. Dit això, marxem a publicitat, breument, i a la tornada, la importància de parlar amb els estudiants, la importància del diàleg, Harke.
Mira, ara ens ho deia el Gabriel.
Ho posarem a prova avui amb l'Anna Pagès, que és professora d'Història d'Educació, de l'educació de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Tot això després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que ara ho dèiem. Segons l'Enciclopèdia Catalana, el diàleg és una forma discursiva caracteritzada per l'intercanvi d'idees i personalitzades generalment en dos subjectes. Està clar que el diàleg és fonamental per entendre'ns com humans, per construir ponts, per avançar com a societat, però sembla que cada cop doncs, ens sapiguem menys d'això de dialogar. Els debats de televisió, de ràdio, de les xarxes socials o fins i tot al Congrés dels Diputats se senten més crits i faltes de respecte que paraula útil i aquella paraula útil i constructiva al mateix temps. Estem perdent la facultat de dialogar com a societat? Com es viu això dins de les aules? Els nostres adolescents saben dialogar? De tot plegat en volem parlar avui al Fabricació i ho fem amb l'Anna Pagès, que és professora d'Història de l'Educació de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Anna? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, Mercè. Bona tarda.
Molt bona tarda, Anna.
Okay.
Molt bé. Escolta'm, a veure, perquè, clar, quin tema avui, eh? Un tema gruixut i important al mateix temps, perquè quina és la importància del diàleg en una societat com la nostra, Anna?
A veure, jo diria que el diàleg s'ha convertit en una eina de tipus polític, per arribar a suposats consensos i en determinats moments doncs acabar per bloquejar els consensos. Però l'important, em sembla, no és tant el diàleg, que és una paraula molt gastada, sinó la conversa, parlar, el parlar amb l'altre.
Clar, aquest parlar amb l'altre, però fixa't tu que ara tornem amb aquest estat del diàleg, Anna, perquè actualment, ara ho dèiem, en els carrers, en els mitjans de comunicació, ho veiem aquesta setmana al Congrés dels Diputats, tu com el veus? O sigui, quin és l'estat de salut d'aquest diàleg, d'aquesta paraula parlada?
A veure, als anys 90, l'antropòleg i monjo de Montserrat, Lluís Duch, va fer un diagnòstic bastant interessant que jo crec que s'està constatant en els darrers anys. Ell deia que vivim una crisi gramatical. I, és a dir, que les paraules han perdut el valor que tenien i la capacitat expressiva de les persones que inclouen la possibilitat de parlar amb un altre perquè aquest altre representi alguna cosa, tingui un sentit, tingui un cert pes en el que diem junts, d'aquí que la paraula conversa és diferent del diàleg. En el diàleg hi ha logos, és a dir, hi ha un tema o una discussió que va de l'una a l'altra, mentre que en la conversa, conversum, significa que els dos confluint, les dues persones conflueixen en una direcció comuna. Llavors, el Lluís Duch deia que vivim en un món desemparaulat, és a dir, un món en el que les paraules han perdut consistència i on la informació ha guanyat molt pes. Llavors, la informació no és més que una forma de discurs fragmentat, una sèrie de dades que serveixen per després organitzar-les. Però la qüestió de la paraula com una capacitat expressiva a mig camí entre la interioritat i l'exterioritat, això és el que s'ha perdut. Què fa la política? Acabar de convertir la paraula en una estratègia o en una catapulta que es pot llançar contra l'altre en un determinat moment. I això fa que dialogar s'hagi convertit en una cosa força galdosa, per dir-ho així, socialment galdosa. Que em sembla que el diàleg, que hi ha una crisi del diàleg. Realment podem parlar d'una crisi del diàleg. El Lluís feia servir la paraula desemparaular, no? Aquest desemparaulament, però jo crec que hi ha una crisi del diàleg actualment també. I això, l'educació ha de poder-ho revertir d'alguna manera, almenys posar-hi alguna cosa davant.
Clar, perquè per tenir-ho, anem a diferenciar el diàleg i en el debat, Anna, tot s'hi val?
No, tot s'hi val no. Perquè hi ha un filòsof alemany que a mi m'agrada molt, que es deia Hans-Georg Gadamer, i Gadamer deia que per dialogar has de ser capaç de sostenir el que diu l'altre que no t'agrada. És a dir, que part del que diu l'altre podia ser una veritat que tu no has considerat adequadament. Però, esclar, si el diàleg només és una convenció, una mena de regles del joc que serveix per pactar, com ho estem veient, no?, aquests dies en la casa de política, pactar o bloquejar, llavors el diàleg és una arma, però no és una experiència. Llavors, la dificultat que tenim és com convertim com transmetre una experiència de diàleg, no tant una estratègia de diàleg, que sempre al final pensa en el que es vol aconseguir, no? En el fons el diàleg serveix per convèncer l'altre o per arribar a acords en els que tothom guanyi. Això és irreal.
Com es pot fer això? Clar, tu què els recomanaries, no? Com es pot arribar en aquest punt, Anna?
Mira, vols dir en educació, diríem, a l'escola o a la universitat, com ho podríem fer per transmetre aquesta experiència de diàleg?
Exacte.
Sí, perquè també és veritat que a l'escola o a la universitat es fan debats i es fa, a vegades es fa debatre els estudiants amb coses que no coneixen a fons. Però simplement fem dos grups, uns a favor i els altres en contra.
Sí.
Cadascú va trobant els seus arguments.
Sí.
Però això jo crec que no té consistència. I en canvi, si recuperem la tradició pedagògica catalana, que és una cosa que hem de fer sempre, anar a buscar les arrels, anar a buscar la tradició pedagògica catalana, per tant, saltar els 40 anys del franquisme i anar al moment previ a la Guerra Civil, als anys 30. I als anys 30, els programes dels grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona, que va ser una mena de primer sistema públic, per dir-ho així, escolar, l'Escola del Mar, l'Escola del Bosc, eren dels grups escolars de l'Ajuntament, doncs aquest programa comú per totes les escoles dels grups escolars, estem parlant dels anys 30, deia això. S'ha de parlar amb els nens i nenes i s'ha de mantenir una conversa senzilla per poder ensenyar els valors, el respecte a la natura, la importància de ser correcte amb els altres. Diu, literalment, s'ha de mantenir una conversa senzilla. I ara, si comparem això, diu, ho cito literalment perquè és que és tan bo.
A veure.
Aquestes coses ens hem oblidat bastant. Doncs el que diu és, diu... La paraula i l'exemple del mestre han de predominar en totes les activitats. I és molt important mantenir converses senzilles. Per exemple, amb els nois i noies es pot parlar d'això. Diu, la nostra escola, el nom que porta, la biografia o la història de l'escola, els companys de l'escola. L'escola sembla un poble petit, hi ha tota mena de nois i noies. Coses que ens ensenyen a l'escola. Devem d'anar contents a l'escola i estimar-la força. L'home no pot viure isolat, busca la companyia dels altres. La vida social. Avantatges de la vida social, el que devem als nostres consemblants. Desvetllar en els altres sentiments de germanor. Narracions en què es fa vinent el record que conserven de llur país els que viuen allunyats. Fixa't que els temes... Ara això compara-ho amb, per exemple... un altre exemple del programa de llenguatge. Diu, sense voler determinar en detall com s'ha de comportar el mestre en adreçar-se a l'infant per fer-lo parlar, estimem oportunes algunes indicacions que ara donarem. Val? I ara això compara-ho amb el currículum de competència de llengua oral, comunicació oral, i diu així. Un conversador competent ha de ser capaç de participar activament i amb interès en situacions comunicatives on intervé més d'un interlocutor, exposant el seu punt de vista de manera coherent i formalment adequada. Vale. Quina diferència hi ha entre aquesta idea del conversador, un conversador competent,
sí,
que és capaç d'expressar el punt de vista de manera coherent i formalment adequada, i el mantenir una conversa senzilla que es defensava als anys 30? Doncs que quan tu mantens una conversa senzilla, no estàs pendent de si l'argument que utilitzes és coherent i està formalment ben expressat,
val,
sinó que el que t'importa és la reciprocitat. Vols anar a trobar l'altre. Aquest altre que ve de lluny, no? Aquí, que m'agrada molt aquesta expressió. Nosaltres avui diem nouvinguts. Diu, narracions, parlar de les històries,
sí,
els nois i les noies, que conserven els records de llur país, del que viuen allunyats. Això és preciós. Bueno, avui dia diem els nouvinguts, la immigració... Però, o sigui, explicar històries, quan l'altre t'explica una història, que et pugui interessar més o menys, no estàs pendent de si és una conversa competent, sinó que en la conversa tots dos conflueixen. És a dir, hi ha una experiència compartida.
Bueno, hi ha aquesta intenció que deies tu, Anna, no?, de trobar l'altre.
Sí, aquesta reciprocitat,
que
és una miqueta... Una cosa que hem perdut també, que teníem molt abans, si el mar del Mediterrani encara ho tenim, que són les relacions de veïnatge. Les relacions de veïnatge, quan tu venia el veí i et tocava la porta, jo recordo de petita,
sí,
a la porta, o deia...
Hola, sí, ceba, sí.
Sí, o una ceba o un parell d'ous a la, sí, al costat, perquè... Doncs a les relacions de veïnatge que et trobes i parles de coses intranscendents, però que mantenen el vincle amb aquest altre que a tu t'interessa. I, per tant, la diferència entre conversa i diàleg o debat o conversa competent, per dir-ho així, seria que en la conversa hi ha un compartir una experiència comuna. És anar a buscar una experiència comuna. I això els nostres estudiants no ho saben fer, Mercè.
No. Però espera't, Anna, que és que encara ho compliquem encara més. Perquè a aquest dialogar, a aquest parlar, ara li sumes xatejar.
Sí, sí.
Llavors, cap a on anem, no? Cap a on va aquesta comunicació?
Això els americans han posat... Bueno, s'han publicat algunes coses sobre la dificultat que tenen els estudiants americans a l'institut, per exemple, que han posat el crit d'alerta als directors d'institut als Estats Units, perquè els nanos no saben parlar entre ells. Per exemple, a l'hora de fer amics, fins i tot de barallar-se, no diríem que no despleguen un discurs, sinó que diuen, per exemple, si estan jugant al futbol, diuen, no, tu no jugues. Però per què? Posa-li una mica més de volada a això que estàs dient. I que estaven preocupats perquè els nanos entre si parlaven en monosíl·labs o en frases curtes, que no hi, que semblava que no hi havia connotació. Llavors vam demanar a una experta d'aquestes, que després publiquen tants llibres savis sobre el tema, que parlés amb els professors per veure què podien fer per evitar que aquesta mena de monosíl·labs o d'emoticons que funcionen pel xat després s'apliquen, diríem que ells ho generalitzen, a la relació en presència. Aquesta paraula immediata que queda afectada, no? El Lluís Duch parlava també de la paraula immediata. Diu, la paraula immediata és aquesta paraula fresca que sorgeix de manera espontània. Clar, si els nanos acostumen a relacionar-se amb els altres a través del xat, i el xat és un discurs fragmentat en unitats, seria com si no poguessis cuinar, només tinguessis els ingredients, però sabessis què fer amb els ingredients, no? Una mica com la gent que té Alzheimer, no? Em perdó, perquè sí. La gent que té Alzheimer diu, bueno, i ara com es fa per encendre el foc? O amb l'ou, no? Com es fa per treure un ou? És a dir, que la mecànica, la mecànica l'han perdut.
S'ha perdut, aquesta mecànica, no? Que
sí, tenen, que el... com diríem, només les maneres de parlar fora de context.
I Anna, una pregunta perquè tu, com a professora, tu veus diferències en la capacitat de dialogar entre... L'altre dia parlàvem de les diferents generacions, no? De millennials, de generació Z. Tu intueixes o detectes aquestes diferències en la manera de dialogar dels teus alumnes, Anna, a l'aula?
Mira, t'explicaré una anècdota, Mercè. Fa un parell de setmanes començava una classe i arribo i encara no havien arribat els estudiants i n'hi havia alguns que estaven asseguts allà, que són els que arriben d'hora, i m'acosto amb una i li dic hola Mariona, què has fet aquesta setmana? I em va mirar amb una cara, com si li estigués parlant xinès o un idioma que no entenia.
Sí.
No sabia què dir-me. Diu, què vols dir que he fet aquesta setmana? Diu, oh, què has fet? Pues, doncs, si has anat a cantar la coral o si... Què has fet? Què tal la teva setmana? Res, he vingut a classe, res. O sigui, hi ha aquesta dificultat, I una cosa interessant és que els estudis que s'han fet sobre com els estudiants valoren els seus professors, això que fan els estudiants ara...
Sí, que posen nota, no?, els estudiants, sí.
Sí, també ens valoren a nosaltres.
Sí.
Una de les puntuacions més altes eren pels professors que en els passadissos, és a dir, fora de classe, parlaven amb els estudiants. I aquests professors eren molt valorats pels estudiants, perquè són professors que de manera informal entraven en contacte, és a dir, entraven en aquest diàleg espontani, poc competent, per dir-ho d'alguna manera, amb els estudiants. I això és una cosa que jo crec que hem de cultivar, tant a l'escola com a la universitat. No em preocupa tant el mòbil. Mòbil sí, mòbil no. Amb el mòbil al davant, els nanos parlen poc o parlen entre ells a través amb la mediació tecnològica.
Per pantalla, sí.
Exacte, l'important és com s'ho fa el professor per parlar d'alguna cosa amb els estudiants, no? I això els professors, els mestres de la República, ho sabien fer perfectament. O sigui, a l'Institut Escola del Parc, l'Àngels Ferrer i Sensat, la filla de Rosa Sensat, quan trobava un estudiant que arribava al matí i deia, hola, què has trobat pel camí? Doncs mira aquesta fulla. I aquesta fulla de què és? De castanyer, em sembla. Vols dir de castanyer bord o de castanyer d'Índies? Ah, no ho sé, potser de castanyer bord, però la mestra ensenyava coses tenint una conversa, mantenint una conversa senzilla, no? Aquesta idea de la conversa senzilla, que crec que l'hauríem de rescatar.
Que d'alguna manera també els connectava, Anna, no? Perdona, eh? Vull dir, aquesta conversa senzilla que tu deies, no?, com algo molt quotidià, els feia connectar amb l'alumne.
Totalment, totalment. I són aquestes coses concretes, sí, petites, de la vida quotidiana, les que estem perdent, perquè estem tan bombardejats d'informació, tan infoxicats. Els estudiants, tu els hi poses material penjat a no sé quin drive, i és que no es miren res perquè no saben ni per on començar. En canvi, si tu aquell dia comences explicant una anècdota molt petita, pam, cosa divertida, amb allò enganxa.
Ja està.
O amb petites unitats, però crec que ens hem de deixar una miqueta de les estratègies, sí, de diàleg, i pensar més en la capacitat de mantenir una conversa senzilla.
Anna, nosaltres hem de deixar aquí avui, en aquesta conversa que hem mantingut amb tu, però per últim et voldríem demanar algunes lectures que ens ajudin a cultivar aquest art del diàleg.
A cultivar aquest art del diàleg? A veure, és que tota la literatura ensenya això. Tota la literatura. Si tu agafes la Ilíada, veuràs què vol dir parlar. Si agafes el Quixot, veuràs què vol dir parlar. Si agafes instruccions per l'ensenyança de Minyons, de Baldir i Reixac, que és un text, per dir així, el nostre Rousseau a Catalunya, veuràs com explica com s'ha de parlar amb els nens i nenes. I Rousseau també diu com s'ha de parlar als nens i nenes, no? La importància d'aquesta conversa no prevista, no planificada. O sigui, defensem la incompetència en el parlar per poder arribar a l'altre. Instaurar una reciprocitat, uh-huh, que és el que estem perdent.
Sí. Anna Pagès, com sempre és un plaer conversar amb tu, dialogar, parlar, tot el que sigui.
Moltes gràcies, Mercè.
Professora d'Història.
Sí, que massa.
No, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Com dèiem, gràcies per dialogar, debatre també amb nosaltres, i com sempre és un plaer. Una abraçada forta, Anna.
Gràcies, Mercè. Fins la propera. Adéu.
No, I know that I'm not... Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De 3:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga. Took a bite out of my range. Thought my teeth would break the mandate. Let's go, wanna go, all the way to the horizon.
I quan falten 3 minuts per arribar al punt de les 4 de la tarda, tenim aquí l'estudi un convidat que és la personificació del concepte aventura. I ara entendreu per què us ho dic. Ell és escalador de grans parets, guia de muntanya, submarinista professional i ha participat en equips de rescat i ha fet treballs verticals. I és que de ben jove, la muntanya i la natura el van atrapar amb la seva màgia i encara no s'ha pogut sortir. Reconeix que aquesta passió li ha regalat els millors moments de la seva vida, però això sí, també l'ha posat davant de la mort diverses vegades. Avui, aquest cacau de les 4, que estem a punt de començar, ha volgut fer la prèvia abans del butlletí informatiu, avui el fem amb l'Albert Segura, que és autor del llibre 20 vides. Albert, què tal? Com estàs?
Pues molt bé, tu?
Molt bona tarda, benvingut. Estàs preparat per explicar-nos aquestes 20 vides que ara doncs, has recollit en aquest llibre?
Sí, sí, i tant. Sempre preparat.
A veure, o sigui, és com 20 vegades has estat a punt de perdre la vida. O sigui, ens has de donar el titular abans de passar a informatius. Però això va de veritat? És així?
Sí, va de veritat, però tampoc vol dir que la meva vida és un desastre a la muntanya, no? Són 20 vides des que era petit. Vale, algunes no són també de muntanya, hi ha de treballs, del típic accident que vas en moto, que es pot sentir identificat qualsevol persona, no? I, bueno, hi ha bastantes aventures. També hi ha malalties, hi ha pèrdues, hi ha moltes cosetes.
Quina és la primera vida que vas perdre? Te'n recordes, no? Entenc que és la que queda més marcada o no?
No és la que queda més marcada perquè llavors igual ni te n'adones, no? Perquè ets més jove, però la primera vegada que considero que vaig perdre una vida, que ho vaig tenir que recordar en el llibre, va ser una vegada que vaig saltar des d'un acantilat fent una broma amb els amics de futbol que fèiem un campus de futbol i vaig picar a terra des de 10 metres, vaig entrar a l'aigua i vaig picar amb el cap directament a la sorra, i és lo típic que qualsevol persona es quedaria invàlida, no? que sents que algú s'ha quedat invàlid o que s'ha matat, i que has tingut la sort de que al final em vaig mig ofegar, però no va passar d'aquí, no?
Clar, Albert, o sigui, et sentim i jo, ara mateix, quin, per tu, quin valor té la vida, no, Albert?
La vida, pues, tot. Cada dia més, no? I més després de l'any i mig que he passat, que ha sigut bastant, bastant fotut, però més, la vida té molt valor, i més amb la parella i amb la filla que tinc de 6 anys, que és increïble, no?
Aquesta aventura, perquè clar, ara parlarem, però tu has estat sempre com molt relacionat amb el món de la muntanya, no? Però clar, la muntanya sempre s'ha dit això, que s'ha de vigilar, no? Perquè sobretot tu també parles de la por. S'ha de tenir por a la muntanya?
És necessari tenir por, i crec que la majoria dels que fem muntanya o activitats no la faríem sense tenir por.
Mira, ens quedem amb aquest titular, Albert? Anem a escoltar altres titulars de l'actualitat i tornem i ens ho expliques millor. Vinga, tens de notícies i tornem.